5 i 26 minuts, hora de la ronda de l'oposició. Avui parlam, com vos havíem anunciat, amb Michael Müller de Podem Pollença. Benvingut.
Hola, bones.
Bones tardes i com sempre fem, repassarem temes d'actualitat aquí a Pollença i després anirem una mica més a fora perquè també hi ha temes destacats com per exemple aquesta proposta de pressupostos generals de l'Estat. Així que farem una repassadeta d'allò que és d'actualitat en aquests moments. Però si vols podríem començar xerrant sobre la situació econòmica aquí a Pollença, que és complicada i tot arreu, perquè m'agradaria xerrar amb tu sobre les al·legacions que precisament vosaltres heu fet a certes ordenances fiscals, que això sempre és una mà a tots els veïnats, i en concret també heu demanat, heu fet una proposta de rebaixa de l'IBI, que ens agradaria que ara baixa ens explicassis tota aquesta qüestió.
Sí, bé, bones tardes. Les al·legacions venen perquè, supos que la gent ho recordarà, fa un extraordinari d'agost, hi va haver unes modificacions d'ordenances per imposició del Tribunal de Comptes, que considerava que les bonificacions que teníem no eren correctes o no eren subjectes a dret, la qual és vera. De fet, nosaltres vàrem votar a favor i ja vàrem demanar que constés en acte que era per imperatiu legal perquè no estàvem d'acord, però clar, se retiraven bonificacions per persones que tenien discapacitat, també per dones víctimes de violència de gènere i altres, i és vera que la llei no contemplava. Clar, han fet diverses al·legacions perquè hi havia, per una banda, dos impostos de vehicles de tracció mecànica, que les bonificacions que hi ha ja mos semblen correctes, i mirant un decret llei de 2004, U2-2004, que regula les bonificacions que hi pot haver aquests impostos i les taxes en general, en el cas de l'impost de vehicles de tracció mecànica ja hi eren totes, si l'únic que hem al·legat és per canviar o demanar que se canviï la paraula minusvalia per grau de discapacitat, perquè minusvalia és un concepte que des de l'any 2009 en teoria hauria d'estar més que superat, però aquí en Pollença pues, encara no. Sobre l'IBI, com deies, pues, hem fet càlculs, hem mirat un tipus de gravamen que hi pot haver damunt el preu del cadastre, no? O sigui, el valor catastral d'ús immobles, i aquí Pollença ja tot s'ha de dir que és baix comparat a el que la llei permet, un mínim de 0,40, i ara mateix estem en 0,45 per immobles urbans, i rústic estem a 0,63. Perdó. El que proposam és fer una rebaixa de 0,45 passar a 0,42 en el cas de béns urbans, i els rústics de 0,63 passar a 0,60. Això és vera que en un rebut com a persona individual no representa una gran baixada, som conscients, però sí que per exemple per l'Ajuntament li suposaria uns 600.000 euros menys d'ingressos. Clar, algunes persones ens han demanat, però per què no ho feis o no ho demanau que s'apliqui per l'IBI d'enguany de 2020? Perquè, per desgràcia, aquest decret, U2-2004, diu que l'IBI és un impost que s'amerita dia 1 de gener de cada any. Clar, dia 1 de gener de 2019 ja se sabia la quantitat d'impost que s'havia de pagar per enguany. Per tant, qualsevol canvi que se faci a l'ordenança de l'IBI tindrà repercussió a 2021.
Per el pròxim any.
Per això nosaltres deixem clar que és una mesura que ha d'entrar per 2021, tant de bo s'hagués pogut fer per enguany, però bueno, encara també hem de veure si l'equip de govern té intenció de fer alguna cosa en aquest sentit, perquè si no el modifica enguany, ara van de desembre, l'IBI l'any que ve se pagarà un 100%. Després la resta de taxes, perquè no ho vull estendre molt, perquè clar, han fet unes quantes al·legacions, sí, ara ho tenen davant. L'estimació serien uns 558.000 euros, menys, i per uns rebuts de propietaris d'immobles urbans suposaria un estalvi d'un 6,7%, i per a propietaris o propietàries d'immobles en rústic un 4,76. També hem de recordar que en teoria hi ha l'anunci que l'any que ve i enguany les regles fiscals pressupostàries se suspendran. Per tant, un ajuntament podrà gastar més de lo que ingressa i podrà gastar més de lo que se li permet cada any per percentatge. A damunt podrem utilitzar romanent de tresoreria. Per tant, seria molt mal d'explicar que aquest equip de govern no volgués aprovar aquesta rebaixa de l'IBI que proposam. I després, sobre la taxa de servei de clavegram, de FEMS i també de l'AIGO, sobretot la de FEMS i la de clavegram van més juntes, proposam reincorporar les bonificacions que ens varen fer retirar per part del Tribunal de Comptes, però vinculant-les a criteris progressius de renda, o sigui, segons ingressos, si la persona que ha de fer efectiu el pagament de la taxa té una discapacitat, perquè abans el que deia és que si dins el domicili hi havia una persona amb discapacitat ja se podia fer una bonificació, i això, per desgràcia, potser s'hauria de, és que segurament s'hauria de canviar aquest Real Decret de 2004, doncs és il·legal, no està contemplat en llei. En canvi, si la persona que ha de pagar la taxa, tu per criteris de renda vols posar una determinada bonificació subjectiva, se diu, perquè al final ets tu una mica que tens aquesta llibertat per triar, pues certs col·lectius necessiten aquestes rebaixes i també ho han tornat a proposar perdó, per jubilats i jubilades i pensionistes, víctimes de violència de gènere i persones amb un grau de discapacitat reconegut. També canviant el terme, no xerrant de minusvalia, sinó de grau de discapacitat. En general, igualment, les taxes d'aquestes dues ordenances no tenim coneixements tècnics per proposar una rebaixa. Sí que altres pobles, com el CUDI, que hem vist que, per exemple, farà una reducció d'un 20% de la taxa de FEMS i de clavegram per l'any que ve. És l'equip de govern que s'ha de posar mans a l'obra, són 10 regidors i regidores, tenen dedicacions exclusives, dedicacions parcials, que se posin mans a l'obra, demanin als tècnics les rebaixes que se poden fer i tinguin en compte que ho dos bés que durant molt d'anys s'han estalviat, que són romanent de tresoreria, pues si qualque moment s'han d'agafar perquè els ingressos davallen fruit d'una davallada d'impostos, que evidentment sigui tot conforme a dret i ben fet, pues no passarà res per agafar dos bés de romanent de tresoreria i que les partides que necessitin incorporar aquest dos bés pues, s'incorporin. Clar, al final nosaltres també, per desgràcia, anem una mica el que marca l'equip de govern amb les aprovacions que fa per ple, perquè per molt que proposem obrir un meló de canviar una taxa d'una ordenança, si no s'adu a ple i no s'aprova per majoria, no se farà. Per tant, ara, perquè molta gent també us ha demanat i això que heu proposat s'ha complit o no, no ho sabem. Fins que no s'adugui a ple i se faci una aprovació definitiva resolent totes les al·legacions que hem presentat, pues no ho sabrem, però hem de ser realistes. Els antecedents que tenim del cas que fan de les nostres al·legacions l'equip de govern, francament, és bastant... vull dir, no és un bon indicatiu, no anem ben encaminats. I després sobre la taxa, o bé, prestació patrimonial no tributària, o sigui, la taxa que regula el preu de l'aigua, per fer-ho més senzill, varen presentar exactament les mateixes al·legacions amb qualque petit canvi que varen presentar en el seu moment a desembre de 2019, perquè hem de recordar que s'ha hagut de tornar a aprovar inicialment aquesta ordenança que regula el preu de l'aigua perquè hi havia un error material que ningú va reparar i que feia un trams de quantitat d'aigua gastada per hotel que era enorme, vull dir, de 0 a 20 metres cúbics era una taxa, era un preu, de 20 metres cúbics a 40 era un altre, quan després t'anaves a les taxes de domicilis privats i te feia pues, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30. I aquí hem tornat a demanar pues, que hi hagi una bonificació per baix consum, una bonificació per ingressos baixos, ampliar aquest barem de salari mínim interprofessional. I després també demanàvem que hi hagi una taxa específica per els allotjaments que tenen llicència turística durant uns mesos d'alta temporada, i això també entraria en vigor, en tot cas, l'any que ve. Nosaltres fèiem un poc el que consideram que seria una visió valenta d'un ajuntament que té romanent, i que si no és ara que fa una baixada d'impostos per la ciutadania que pugui pagar menys, que sempre és obvi que tampoc pensam, a vegades hem vist anuncis aquests dies per Facebook de persones que diuen bueno, és que els impostos s'haurien de perdonar un 100%, això per desgràcia és que no se pot fer, vull dir, tant de bo, no? Però legalment no se pot, sí que és vera que, i ara potser m'ho recordaries, no? O inclús qualque oient, han de recordar que la taxa d'ocupació del bio públic sí que s'ha fet una suspensió en caràcter retroactiu.
Sí, sí, sí.
Però és que és una suspensió il·legal, realment. Mm. Vull dir, és una assumpció purament política i que realment, potser qualsevol ciutadà o el Tribunal de Comptes ho veu, fa una denúncia i els responsables són els que han votat, perquè els tècnics van dir que no se podia fer. Les fórmules que hi pot haver, pues, és bonificacions ben fetes, i per la gent que realment no ho pot assumir, pues, que les bonificacions ho contemplin. També hi ha la possibilitat de pagar terminis, pues, quan no se pot fer front directament a un pagament. Sí que és veritat que normalment hi ha un recàrrec, no?, com una espècie de sanció, i això, pues, segurament se podria mirar de les persones que no puguin pagar a l'hora de demanar aquest fraccionament i allargar-ho durant l'any següent, pues, que d'una manera política no s'apliqui aquest recàrrec. Però també seria una decisió política, perquè al final, per a veure si tu a vegades llegeixes la llei i t'assembla realment inaudit, no?, que la llei defensi unes coses quan després hauria de protegir la ciutadania, però no és fàcil de canviar. I la veritat és que nosaltres intentem exprimir un màxim a los tècnics, abans de proposar-les també volen saber la seva opinió i com ho veuen, i una via, pues, són aquestes bonificacions que proposam, que estiguin ajustades a la realitat i que realment la gent que necessita un cop de mà perquè no té ingressos i ho pot demostrar, pues, se l'ha d'ajudar. També veurem, perquè una cosa és la proposta de rebaixa d'IBI que hem fet per l'any que ve, després són totes les propostes que hem fet de bonificacions, les inclouran o no? Si no les inclouen, quina excusa posaran? I jo vull tornar a recordar que estem en un equip de govern que el primer que va fer quan va començar la legislatura és pujar el seu sou, i ho val i tot el que tenen dedicació exclusiva i parcial, han aplicat un 2% de pujada salarial, i ara, pues, Ubalda cobra 54.000 euros. Recordar que va ser la segona pujada més dràstica de tot l'estat espanyol en quant a municipis. Per tant, hombre, pues, no sé, seria molt inaudit, no?, que no hi ha cap baixada d'impostos, no hi ha cap gest més enllà de, bueno, d'aplicar, per exemple, la reducció proporcional només els que han tingut tancats en negocis, però això ho contempla la llei. Vull dir, no s'entendria que no hi hagi cap opció una mica més valenta quan realment, pues, us sous, ah, no, els mantenim perquè nosaltres fem molta feina i la gent, pues, bueno, ja s'ho farà, no? Veurem.
Un tema recurrent en aquesta ronda, però continua sent notícia aquesta estirada i molla en relació amb el PAC, que ara sí que ja saben que hi ha projecte, i també a través de la premsa han sabut les queixes del Batle, que diu que no ha estat prou informat i no ha hagut prou comunicació en salut. Algun comentari sobre el tema, Michael?
Bueno, jo crec que ho vaig dir, que havien demanat per escrit a la Conselleria, bé, l'IB Salut, l'estat del projecte, i mos varen contestar per escrit, pues, que continuava endavant i que aviat tenien intenció o esperaven poder presentar el projecte. I això va ser efectivament abans de que fessin l'anunci públic. Jo o nosaltres personalment tampoc ens van informar ni se va enviar cap tipus de correu, almenys Unides Podem, més enllà d'aquest, però que era una resposta a una pregunta directa que fèiem. Sí que trobàvem a faltar a vegades que per temes d'aquesta transcendència, pues, no sé, no costa gens, no?, fer un correu comú, demanes, ostres, quins són els correus dels principals partits, o de tots els partits que hi ha a l'Ajuntament, o del portaveu, per informar, només dir, tal dia sortirà nota de premsa de que ja tenim un projecte. No sé, no, bueno, i aquí aquest equip de govern d'aquí també se queixa d'això, però és expert o sigui, són experts a informar de canvis o propostes que tenen, i nosaltres ens enterem a través de la premsa, però bueno, vull dir, per unes coses ens queixam, pues, no ens ho apliquem, és un poc contradictori. En tot cas, fa mal, no?, enterar-se cada dos per tres de grans notícies a través de premsa. Que tu mos vols anunciar que ho penjaràs a premsa, vale, ho penges, però després, pues, per què no envies el projecte, que se pugui mirar? La queixa que fa Ubala la puc arribar a compartir, però també li deman que si ell se queixa d'això, pues, que tingui en consideració que ell ho fa amb de l'oposició. Per tant, no sé, un ha de ser coherent, no?, en el que fa. Però, evidentment, jo més enllà d'en tornar a entrar en aquesta temàtica, perquè, com has dit, sempre estem amb estira i afluixa, i això és, no sé, un capítol d'Hospital Central, aquesta sèrie de no sé quantes sí, temporades,
un serial que no acaba.
Damunt la temàtica hi diu, basta ja, o sigui, man, què mos interessa? Tenir un PAC? Jo penso que sí, doncs, pues, que s'està fent moltes coses malament i molt d'estira i afluixa, i el Partit Popular que segueix mantenint un contenciós administratiu, no se sap ben bé per quin motiu i què pretén aconseguir, però bueno, ja va seu. Bé, el té el PP, però Tots per Pollença també és com és un co-líder espiritual, no?, en aquest consensuós administratiu, perquè ja ho han deixat bàsicament clar que van plegats, però Tots va sortir i va deixar en l'estacada en el PP, de Arriete, que hi és tot sol. No sé, vull dir, les passes s'estan donant i ja sabem que si tot va bé i que tot va bé sol ser complicat, l'administració pública estarà 2023. Vull dir que estem a 2020, saps? O sigui, si encara durant 3 anys hem d'escoltar cada 2x3, no sé, bregues quasi adolescents, doncs, pues, bueno, les escoltarem, però la ciutadania suposo que veurà un poc la realitat, no? I qui defensa què i quines prioritats tenim.
També malestant entre els treballadors de l'Ajuntament per tot el tema de la carrera professional. Què en pensa Podem?
Bueno, supos que moltes persones ho hauran vist, van fer un comunicat conjunt amb els companys i companyes d'Alternativa i de Junts Avançam, perquè, bueno, se va tenir una reunió on se mos va explicar pues, les condicions que estava oferint Ubala o les reticències que estava tenint a fer efectiu el pagament de la carrera professional, que ja està aprovada i més que aprovada, i l'any passat hi havia un percentatge d'aquesta carrera que s'havia d'abonar, enguany és un altre percentatge que s'acosta ja, bueno, és més d'un 50%, és un 70%, si ara no record malament, i l'any que ve ja serà pues, un 100%. La carrera professional se li reconeix a funcionaris i funcionàries que han complit amb cursos, que s'han actualitzat i que assoleixen pues, un nivell de coneixement que els permet o ascendir verticalment o si no, pues, a través d'un salari, i se'ls reconeix el que el propi nom diu, vull dir, carrera professional, necessites uns anys d'experiència i acreditar uns coneixements, vull dir, no és un procediment llarg, perdó, no és un procediment curt, i que d'una feina se va fer i s'ha de pagar, no està pressupostat, no, és que no entenem, bueno, això de que fareu de moneda de canvi per negociar altres coses, que el conveni de personal laboral i personal funcionari té coses a millorar? Sí, que té inclús qualque dret o clàusula que a ulls de la ciutadania seria una mica, no incomprensible, però bueno, que si, que no totes les feines privades ho tenen, per exemple, com ajudes socials per als empleats perquè puguin assumir despeses en material ortopèdic o altres coses. Pues, llavors, millor són coses que s'han de revisar les quanties i podem estar-hi d'acord amb obrir un meló, i segurament que hi ha molt de treballadors i treballadors que també. Però això és una discussió completament independent i paral·lela a la carrera professional. Vull dir, s'ha volgut utilitzar com a moneda de canvi per part d'Ubala, pues, no li ha sortit bé, suposo. Vull dir, haurà estat uns mesos allargant un poc l'agonia, però tampoc sembla que hi ha intenció de que se faci el pagament abans d'acabar l'any. És que és a dir, tu fas el comunicat, però mentre l'estàs redactant o l'estàs debatent, realment penses, o sigui, no entenc per què estic fent això d'algo que està aprovat i que no hi hauria d'haver discussió. Per tant, el posicionament és clar, vull dir, és un dret i és una negociació col·lectiva que va culminar amb la majoria de vots de partits votant-hi a favor, inclús Tots per Pollença em sembla que li va donar suport, per tant ara no entenem aquest posicionament canviat. Bueno, a lo millor també és per fer cortina de fum i tapar altres coses, com el de pantalans i aquests projectes...
Ara em poden xerrar, si vols.
I altres coses que no són tan agradables, no?
Precisament aquesta associació de veïns en defensa d'Humoi va denunciar aquest suposat, o va demanar explicacions per aquest suposat projecte impulsat per l'Ajuntament de construir dos pantalans flotants. Què en sabeu, Podem, d'aquest projecte, i també quina valoració en feu de la informació que teniu?
Bueno, pues aquí precisament és quan jo li diria a un senyor, bueno, si ell se queixa de que no rep informació de la Conselleria de Salut amb UPAC, pues jo em puc queixar de que no rep informació d'aquest projecte de primera mà, ni se mos convoca una junta de portaveus, ni se mos explica. El que sí que sabem és que en aquest projecte de platges de l'any 2019-2023 se volia incloure pues, tant un canal d'esquí addicional, com aquests pantalans flotants, i a l'hora de la tramitació Costes va dir que faltaven informes d'impacte mediambiental, i me sembla que de Capitania Marítima i la Conselleria de Medi Ambient, no? I al final què se va decidir? Pues clar, per no endarrerir l'aprovació d'aquest, perquè clar, si tu presentes això en un projecte de platges i t'ho tiren enrere per aquestes quatre deficiències que has d'esmenar, vol dir que no se podia aprovar ni les hamaques, ni el velomàs, clar, és tot
amb un paquet.
Com que és un paquet, exactament, pues van decidir retirar-ho i van dir, bé, ja l'any que ve, més temps o quan se pugui. Però massa més d'això no, el projecte en si jo no l'hem vist. De fet, ahir, cap vespre, ja vaig entrar una sol·licitud a l'Ajuntament pues per consultar aquesta informació que és pública, i quan tinguem accés a un projecte que han demanat en format PDF, pues estudiarem realment què se demana. Però evidentment les primeres impressions, ja ho vàrem compartir obertament, és que ens sembla horrorós. Vull dir, no entenem com un ple que aprova una moció on diu que s'han de regular el fondatge, s'han de posar boies ecològiques i s'ha de lluitar en contra de la massificació de la badia, que cada vegada s'està veient més afectada, menys posidònia, menys fauna marina, i una saturació que quan hi ha un temporal, o inclús és que basta que vagis de forma en tot per la carretera, mires a mi de la badia i dius, pues no sé, és una carrera d'obstacles i no la mà. I després li volen posar dos pantalans flotants perquè més barques hi puguin atracar, i en el final dius, vale, però o sigui, aquestes barques o aquest dinguis venen, no? D'unes barques fondatjades. Però si tu no estàs regulant les barques fondatjades, que estàs fent un pantalant perquè les barques que són il·legals, tot i així, puguin tenir un espai per deixar un dingui. No, primer regulo fondatge, que les barques qui siguin pues tinguin després un espai adequat per deixar el seu dinguis. I això potser passa per una mini ampliació del club nàutic o mirar en ports quines opcions hi ha, però posar-ho a dos espigons que són, no sé, un emblema d'un moll, i tenim ja una primera línia que estigui saturada de barquetes, i ara pues li posarem dos pantalans superllargs, no sé, jo m'imagino passejant per allà, i és que perd tot l'atractiu, tota la, no sé, ja no s'han esmerat molt en protegir la primera línia, i Unió Mollera Pollencina, que defensa un moll, jo no sé com li pot donar suport en això, no sé què en pensa, no, però tu, no sé, l'agenda social, igual que està preocupada amb el tema d'obesaments, també pensa, però i què li farem a un moll? Que és un parc recreatiu, la badia. Perquè si no és això, també li hem de posar el parc aquàtic o el boti-boti, que li diuen ells. No sé, no passa res si cada any no ampliem i tenim 1.000 negocis nous. A més, qui se'n beneficiaria econòmicament d'aquests pantalans flotants? El concessionari o qui ho exploti? Bueno, i això la ciutadania de Pollença com li reverteix? I no sé, a lo millor dirà, no, però és que vos ho poseu i no poseu solucions, o és que clar, el problema hi és. Bueno, pues a lo millor si t'asseus amb nosaltres i mos convoques i en xerram, pues se pot entendre el punt de vista, però si tu ho amolles així, o pràcticament totes cobreixen, i després l'únic que vol fer és intentar justificar-ho, pues ja és un poc tard.
Ja si vols deixar en Pollença i parlant com havíem anunciat d'aquest avantprojecte del pressupost general de l'Estat acordats entre el PSOE i Podem, un pressupost que podem qualificar de socials, per tu quines són les seves claus?
Bueno, estic veient que per les notícies, a vegades de forma interessada crec, per desgràcia, diuen que són els pressupostos més socials que hi ha hagut a la història, una despesa i un sostre de despesa brutal, però després diuen hi ha una subida d'impostos, i dius, ja, sí, pujada d'impostos n'hi ha, però en aquí, vull dir, a les grans fortunes, a les persones que cobren més de 200.000 euros a l'any, i això estic xerrant d'impost de patrimoni, de societats. Vull dir, a vegades dius, ostres, és que se nota que hi ha mitjans, que em sap greu, però no els interessa difondre quin missatge, i clar, la ciutadania dirà, ah, l'esquerra què fa? Puja impostos. Bueno, doncs alguns sí que sembla que se pujarà, com l'impost del dièsel, però al final doncs, estem anant cap a una transició ecològica, se sap que el dièsel és un gran contaminant, I, evidentment, això ha d'anar acompanyat de plans tipus PIBE, qui va haver, incentius, perquè la gent pugui després canviar de vehicle, si ho ha de canviar, i si no, pues, haurà d'entendre que té un cotxe o un dièsel, igual que, no sé, igual que en un tabac se li puja l'impost perquè un estat decent no hauria de voler que la seva ciutadania fumi, perquè després és una despesa brutal en sanitat, i és insalubre, pues a la llarga també hem de propiciar que no hi hagi dièsel, no? Pues sí que és una pujada d'impost en un tema i que sí, possiblement afectarà a persones que tinguin un cotxe amb dièsel o les begudes que tenen sucre, no? La Coca-Cola, Fanta, etc. també se li puja l'impost. Bueno, és que lo saps beure aigua, vull dir, ningú t'obliga a beure aquestes begudes. Però després, la gran majoria d'impostos que se pujaran són a gran fortunes, vull dir, si qualcú que no té una gran fortuna se queixa, pues, no sé, què vol que li digui? Vull dir, no sé, en fi, no afegiré massa més. I després sí que hi ha grans temes com, per exemple, visualitzar una regulació dels lloguers. A certes zones és obvi que és necessari, vull dir, tu te'n vas a grans ciutats, inclús te pots anar a Palma i ja trobar, opa, ja en si mateix, vull dir, trobar lloguers decents, o sigui, cases o pisos decents per menys de 600-700 euros, bona sort. I hem de recordar que tenim un salari mínim interprofessional de 950, que ja l'ha pujat aquest govern i que té intenció de pujar-ho fins a 1.200 euros, però no, això no arriba en dos dies. Però amb aquests sous, com podem pagar aquests lloguers? Després ens estranyem que la gent vulgui comprar o fer hipoteques, però és que te surt més a compte que lloguer. Això és una gran mesura que és vera que crea discrepàncies. Hi ha persones que diuen que quan se regula pues després el preu hi ha inflació per una altra banda, hi pot haver molta economia submergida, que la gent oficialment diu un preu i després realment és un altre. Bueno, segurament manguerrufes d'aquestes n'hi haurà, però avui en dia també n'hi ha. Però jo crec que el destacar, ho estic cercant perquè són percentatges molt, molt interessants, és tota la pujada de despesa que tindrem, sanitat, més 151%, per educació, beques i formació professional, un 70%, amb I+D, sí, que sempre en xerram d'això, que sí, s'ha d'invertir, però mai s'inverteix, o mai hi ha una resposta, doncs aquí hi ha una resposta. S'invertirà un 80,1% més en investigació, desenvolupament i innovació, perquè som un país que s'ha desindustrialitzat, que no innova pràcticament i que tenim talent brutal de gent que se gradua aquí que no pot desenvolupar investigacions en un altre país. Haurem de deixar qualque dia de viure d'un monocultiu turístic i d'un sector serveis, perquè si no estem condenats en un fracàs, vull dir, és així d'evident. Un 60% més en ciència, un 70,3% més en serveis socials, 59% per combatre la pobresa infantil i després un 150% per ajudes en el comerç. Supos que serà via subvencions, tot això evidentment després s'ha de desgranar. Jo crec que venim de molts anys de pressupostos aprovats per el Partit Popular, això evidentment ha conduït a retallades o faltes de personal en segons quins àmbits, com per exemple l'educació i sanitat, i la veritat és que amb moltes ganes que surtin endavant aquests primers pressupostos, que consolidin una mica aquest govern, és veure que tot el que se pugui fer també ve afectat per la Covid-19, però crec que és històric que hi hagi uns pressupostos per primera vegada en un govern de coalició, i un govern de coalició d'ideologia més pues d'esquerres, i que al final mira per la majoria social i no per el privilegi d'uns quants. Que la gent que cobra més de 100.000 euros segurament no li darà en aquests pressupostos? Pues sí, però bueno, és que si tu en guanyes 500.000 en lloc de guanyar-ne pues 500.000 en guanyaràs 350.000, pues que segueixes guanyant 350.000 euros. Hi ha gent que per guanyar aquest sou ha de fer feina 20 anys, saps? És que qualcú que guanyi 900, 1.000, 1.100 euros se queixa d'aquests pressupostos o diu és que le suben los impuestos a la gente. Pues sí, però és que no te lo suben a ti. No precisament.
Ja ens agradaria que ens pujessin aquests
impostos. Ah, no, és que clar, si me'l pugen seria una molt bona notícia, clar, però sincerament no crec que arriba, m'àngel.
No, crec que no haurà de ser una altra vida.
Una altra vida, sí.
Això mateix. Sí, sí. I ja per acabar, queden uns minuts i podríem comentar, si vols, tota la qüestió sanitària, que és tot de queda, finalment des de la mitjanit fins a les 6 de la matinada, l'estat d'alarma, aquest nou estat d'alarma, no sé com valora la situació i aquesta gestió que se'n fa.
Bueno, jo entenc que s'està sent bastant més previsor i proactiu que pot ser en els primers moments de la pandèmia, també perquè en aquell moment tot era molt desconegut i, bueno, supos que fins que no t'ho trobes no prens mesures, no? A vegades dràstiques i a vegades han arribat tard. En aquest sentit, jo crec que la gent, pues, evidentment, ho torna a percebre com exagerat, perquè els casos són menys diaris que la primera onada, en segons quines regions. Les morts, per sort, no són tant com la primera onada, però, ostres, que tenim 200 i pico morts cada dia. I el que la gent també, a lo millor, no té en compte és que hi ha molta més detecció perquè hi ha moltes més PCRs. Mm-hmm. Clar, el fet de tenir més PCRs implica més casos, però també te permet, si ho vas controlant i no deixes, pues, que tothom faci vida més o menys normal, que el virus s'escampi i, tot i detectar molt, de manera molt precoç, clar, si tens molta gent contagiada que no l'arribes a detectar o la detectes tard, pues tornarem cap a una saturació. Vull dir, se sap, s'està veient, el virus segueix matant, i segons quin tipus de persones els hi segueix afectant molt, molt greument i han d'entrar a una UCI, han d'estar intubats. Que ara això no se veu tant, perquè també, pues, no sé si ha interessat a nivell també econòmic, pues, UPAs ha agafat més rellevància, pues, podria ser. Jo entenc que l'equilibri és molt delicat, però tota mesura que s'aprengui per lluitar per la salut de la ciutadania és bona. A vegades és incomprensible, a vegades pot crear ràbia, i inclús ja, no sé, Roma he vist que hi ha hagut manifestacions avui vespre, de fet, a qualque ciutat d'Espanya n'hi ha hagut a qualque moment. A França ara torna a imposar que des de les 3 cap endavant, pues, no se pot sortir, confinament total. Aquí no sé on arribarem, vull dir, també depèn de la responsabilitat de la gent, complir les mesures i que aquesta segona onada, pues, torni a baixar aviat. Apoyant-se, crec que tornem a estar bastant bé, comparat, sí, amb com estàvem fa una setmana.
Doncs que ara tenim 4 casos positius.
4 casos, però havíem arribat a 30. Sí. Però també és algo que és... Ho he comentat amb persones que diuen que no entenem perquè els números pugen i baixen tan ràpid, i dic, clar, però és que si tu tens el virus i ets asimptomàtic, el virus és molt ràpid, avui està 4 i d'aquí una setmana, sí, està 20. Perquè si tu ets asimptomàtic, fas vida normal, te poses la mascareta, pues, bueno, anem a prendre alguna cosa, venga, i t'ajuntes, i un dia fas una reunió amb 8 en lloc de 6, i no sé què, tot això. És que un virus és exponencial. Però això s'ha d'anar molt alerta, i clar, no sé si la solució definitiva serà esperar fins a la vacuna, però està clar que fins aleshores, pues, mos esperen uns mesos, inclús, no sé si un any encara, o ho tens que sigui, molt dur. I jo vaig dir, me'n record, fa uns mesos, que a la ràdio mateix, que hi haurà efectes psicològics, però crec que per gran part de la població, per no dir tota, d'una manera o l'altra, i és algo que mos hem de cuidar, i tampoc és una qüestió de normalitzar, tampoc estar en estat d'alarma permanent, perquè al final és una retallada de llibertats brutals. Crec positiu que al final hi hagi un control en el Congrés. Nosaltres, o jo pensava personalment que no era tampoc normal dir, ala, fins a maig, estat d'alarma, i ja ho veurem. No, hi ha d'haver unes sessions de control en el Congrés, que se vagi veient l'evolució, i en funció d'això, pues, experts i classe política, pues, anar agafant les millors decisions, i la ciutadania, pues, en això es veu que no tenim gaire capacitat de decisió, més enllà de complir les normes i intentar que no pugin els casos.
Gràcies, Michael. Hem arribat a les 6, així que anem al butlletí informatiu.
Molt bé, gràcies.